Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 19. És dissabte 27 de gener i passen 6 minuts de les 12 del migdia. Bon dia! Un dissabte més us acompanyem des de l'Inquiets i, com ja sabeu, ens agrada començar el programa fent un agraïment. Avui, en motiu de la nit d'entitats, volem agrair a totes les entitats de l'Espluga que dinamitzen el teixit associatiu, organitzen activitats durant l'any i enriqueixen l'Espluga. Un any més arriba a la Fira de l'Espluga. Des de petits esperem aquest cap de setmana amb ganes i il·lusió, segurament per poder anar a les atraccions, però a mesura que ens anem fent grans, aquesta il·lusió es va perdent. Tot i així, la Fira de Sant Vicenç de l'Espluga es segueix mantenint viva i aquest any arriba a la 453a edició. Comencem aquest programa d'avui coneixent la història de la Fira. És un espai del Terra de Festa.
Edició especial des de la Fira de Sant Vicenç.
Terra de Festa, amb Jordi Robert.
A Terra de Festa cada setmana repassem i descobrim les principals fires i festes del Camp de Tarragona. Aquesta setmana l'Espluga de Francolí celebra la 453a edició de la Fira de Sant Vicenç. Jordi Roca, historiador, ens explica la importància que tenien les fires en l'època medieval.
El que era molt important des de l'edat mitjana que pensar era la fira, perquè la fira, a diferència del mercat, era un moment d'intercanvi molt potent de productes i era gent de fora que venia a l'Espluga i als altres pobles que fan fira a comprar i a vendre, i calia un privilegi especial per protegir-los. Llavors, en època de Felip II de Castella, l'any 1565, l'Ajuntament de l'Espluga d'aleshores aconsegueix el privilegi de fer fira. El que permetia la fira era protegir a l'anar i tornar a totes les persones que hi estiguessin interessades.
Roca també explica quins van ser els motius pels quals l'Espluga va acabar celebrant una fira per Sant Vicenç.
El que es mirava és que no coincidís amb altres fires massa pròximes en el mateix moment, a la mateixa data, diguem així. Per exemple, aquí a l'Espluga, la nostra fira, que és el 22 de gener, anava darrere de la de les Borges Blanques, que és per Sant Antoni. Hi havia la petició dels ajuntaments i des del Virregnat de Catalunya comprovaven que aquesta petició no provoqués una coincidència amb altres poblacions pròximes. El sant aquí no té importància. La fira es fa el 22 de gener per aquesta època de l'any de baixa intensitat de treball en el camp, i perquè també no coincideix, forma part d'aquesta seqüència territorial i del calendari.
Aquesta fira inicial de fa 453 anys ens l'hem d'imaginar eminentment agrícola.
Aquesta fira inicial, bàsicament, era un lloc en el qual es compraven i venien animals de treball, és a dir, mules, matxos, ases i someres i porcs. És a dir, que aquest era un dels elements bàsics, la compra i venda d'animals.
Els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí, a Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio, repassem les principals fires i festes del Camp de Tarragona i descobrim algunes de les tradicions més curioses del nostre territori.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio, els divendres a les 12 del migdia i els dissabtes a les 9 del matí.
Avui la Laura Poblet ens fa un reportatge sobre la ferreteria L'Espluga, que també disposa d'un espai en aquesta 453a Fira de Sant Vicenç.
Hola, bon dia, inquiets. Avui volíem visitar algun establiment que tingués presència en l'edició de la Fira de Sant Vicenç d'enguany aquí a L'Espluga, perquè, com bé sabeu, a més dels paradistes d'altres poblacions que venen durant la fira, doncs també hi ha comerços i empreses espluguines que surten al carrer per donar-se a conèixer aprofitant aquest acte de la fira. Així doncs, avui som a la ferreteria Espluga i parlarem amb l'Abdon Pons. Bon dia, Abdon.
Bon dia.
Vosaltres quant temps fa que teniu aquest negoci?
Nosaltres aquest negoci el tenim obert fa un any i mig, més o menys.
Molt bé, i què us va portar? Com va sorgir la idea d'obrir aquesta ferreteria aquí al carrer Lluís Carulla?
La idea va sortir que la meva senyora treballava en un establiment d'aquí al poble i sentia que molta gent deia que, bueno, que feia falta material, que tenien que anar fora, a Montblanc concretament, i això. Llavors, clar, vam dir, doncs, bueno, ens tirem a la piscina, no muntem un aquí al carrer Lluís Carulla, que és un carrer cèntric, i veurem com funciona la cosa.
Molt bé, ben decidits. Sí que és veritat que en aquest programa, en aquesta secció que fem, més ben dit, ens hem anat trobant que els establiments donen un valor i ens apropen molts materials, en el vostre cas, al poble, que potser abans no hi eren i que havies d'anar a buscar fora o un altre lloc. Vosaltres ara ens ho comentaves, fa un any i mig que heu començat. Com ha sigut aquest procés? És una cosa complicada o és fàcil?
No, és una cosa molt i molt difícil, és molt difícil.
Què comporta?
Comporta moltes hores de feina, despeses, buscar finançament en llocs per poder tirar el negoci endavant.
Al principi suposo que és difícil, però ara després d'un any i mig ho valoreu positivament, suposo.
Sí, aviam, la valoració és positiva, però tot i així segueix sent complicat.
Doncs el dia a dia esperem que cada dia sigui més planer. I a veure, en una ferreteria, ara estem aquí, veiem doncs força passadissos plens, estanteries plenes. Què hi podem trobar aquí a la ferreteria Espluga?
Aviam, aquí a la ferreteria Espluga es pot trobar complements per la llar, es pot trobar maquinària de ferreteria, es pot tornar a tornilleria, estris varis per quarto de bany, bueno, per calefacció, estufes...
De tot, potser podríem explicar als oients que a vegades la idea de ferreteria és una idea molt tècnica, d'anar a trobar doncs material pensat per l'obra o per arreglar alguna cosa a casa, però que també podríem trobar articles de regal, per exemple, o d'ús a casa que poden servir doncs pel dia a dia. Ara, per posar-vos un exemple del que estem veient, doncs hi ha rellotges, hi ha vaixelles, plats, gots, estris de cuina, secadors del cabell, planxes, petits electrodomèstics, per tant, moltes coses.
Sí.
I a més, també, per exemple, es poden fer còpies de claus.
Sí, tinc dues màquines per fer el que és duplicat de claus.
Uh-huh.
El que és la clau de seguretat i el que és la clau de serreta.
Uh-huh. Molt bé, ja ho sabeu, si mai us convé, podeu passar per aquí al carrer Lluís Carulla. I a més, aquest any, per la fira, la ferreteria Espluga surt al carrer, oi?
Sí, sortirem al carrer.
No és la primera vegada?
No, és la segona vegada. L'any passat ja vam sortir al carrer.
I què feu? Munteu una paradeta just aquí davant del vostre establiment?
Sí, muntem una parada davant de l'establiment i traiem pues, les coses típiques de l'hivern, principalment.
Quines serien, per algun exemple?
Bueno, pues, serien el que són alguna estufa, aspiradors de cendres, eines pels focs a terra, productes varis.
Molt bé. Creieu que la fira és una oportunitat per donar a conèixer o donar sortida amb aquests productes que serien de temporada d'hivern?
Bueno, jo considero que sí, perquè clar, la fira porta molta gent de les comarques veïnes, vull dir que clar, si veuen el que hi ha, pues sempre hi ha sortida.
Mm-hmm. Perfecte. I per últim, Abdon, és una pregunta que fem a tots els establiments, és quin seria el producte estrella o el producte que té més sortida aquí a la ferreteria Espluga?
Bueno, producte estrella, bàsicament no n'hi ha segons temporada. Ara, per exemple, com que estem a la que s'apropa el carnaval, doncs clar, són els estris que es fan servir per el que és, per fer carrosses, per ajudar complements de disfressa, tot.
Molt bé, doncs mira, també és veritat que tenim el carnaval a prop i que podeu passar per aquí a adquirir algun producte que us faci falta per alguna manualitat. I res més, doncs Abdon, moltes gràcies i esperem que passeu molt bona fira.
Bé, igualment.
Doncs inquiets, ja ho sabeu, animeu-vos també a sortir al carrer i a tombar per aquesta nova edició de la Fira de Sant Vicenç. Fins aviat!
Aquesta nit, al pavelló del Casal de l'Espluga, hi actuarà la Gypsy Balkan Orchestra. El Sergi Esparza ens en va parlar al seu programa El Sorollari. Ho escoltem.
El Sorollari, amb Sergi Esparza.
Edició especial des de la Fira de Sant Vicenç.
Aquest cap de setmana, l'Espluga celebra la 453a Fira de Sant Vicenç i ens apropa l'oportunitat d'escoltar això que estem sentint de fons, la Gypsy Balkan Orchestra, que el seu concert tindrà lloc, ja ho sabeu, al pavelló de l'Espluga, després del sopar de la nit d'entitats i mèrits espluguins. No us ho podeu perdre perquè recuperen melodies dels Balcans i les tracten amb una delicadesa espectacular. I sentireu el que esteu sentint de fons, que és la Sandra Sangiao cantant, i us enamorareu de la seva veu segur, sí o sí. No us ho perdeu. Escoltem un tema, per conèixer-los una miqueta més bé, que es diu Lule Lule.
El Sergi Esparza ens dona les claus musicals. Això és El Sorollari.
No us perdeu la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra perquè sonen així de bé, i tampoc us podeu perdre El Sorollari, que ja sabeu que el fem els divendres a les 8 i els diumenges a les 6 de la tarda, amb molts descobriments musicals i seccions variades, com per exemple l'agenda de concerts, el crac de la setmana, on entrevistem a nens de l'Escola de Música, Obra't l'Orella, o el moment friki.
Parlem ara a Amèrica Soriano, perquè avui a la tarda fa una projecció i una conferència on explicarà la seva experiència creuant l'estret de Gibraltar nedant, abraçades fins a l'Àfrica, es diu. Molt bon dia, Erika.
Hola, bon dia.
Per començar, explica'ns una mica què és exactament el que vas fer.
Doncs el que vaig fer és bàsicament això, no? Creuar l'estret de Gibraltar nedant. Se surt des d'Espanya, des de Tarifa, s'arriba a l'Àfrica. Cada grup tarda i té un recorregut totalment diferent als altres grups, és a dir, no hi ha cap travessia que sigui igual, i bàsicament és això, no? Doncs unir els dos continents a través de la natació.
I els grups aquests que comentes són grups separats per nivell, o com es fan aquests grups?
Sí, és a dir, jo quan decideixo que vull creuar l'estret de Gibraltar, contacto amb Ned al Món, que és una associació esportiva que es dedica, entre altres coses, a organitzar aquesta travessia, no? Llavors ells tenen un màxim de 24 nedadors que s'han d'estar distribuïts en 6 grups de 4. Llavors la condició més bàsica per creuar l'estret és que el grup vagi junt. Llavors el que fem són uns entrenaments previs, abans del dia de la travessia, per poder establir dins d'aquests 24 els nivells per garantir que el dia de la travessia el grup es mantindrà junt.
Clar, perquè hauríeu d'anar doncs, tots llavors al mateix ritme.
Sí, o sigui, no estan en el mateix ritme en un primer moment, sinó ser capaç de que el grup es mantingui unit durant les hores que hagin de ser, 4, 5, 6 o les que hagin de ser.
Perquè quantes hores vas estar, tu?
5 hores i 11 minuts.
Sense parar?
Sense parar, parant 30 segons cada hora a menjar.
Ah, ah, o sigui, hi ha com avituallaments o alguna cosa... És que, perdona que sigui tan inculta, no? Però, clar, o sigui, m'imagino una cursa o una... alguna cosa de BTT, de bicicleta, no? Hi ha punts d'avituallament on et donen menjar. Però clar, al mig del mar, com funciona això?
Doncs al mig del mar nosaltres portem dues barques, una de les quals porta el menjar que nosaltres li hem donat, perquè cada persona menjava coses absolutament diferents, i és aquesta mateixa barca la que ens indica el moment de parada. Normalment ens van dir que seria cada 3/4 d'hora, va acabar sent cada hora, doncs ella ens pitava, nosaltres ens apropàvem a la barca i ella ens donava el menjar que nosaltres li havíem deixat.
I dius que vas tardar 5 hores
11 minuts.
Quants quilòmetres són això?
18,72.
I no sé si el temps mínim en què es fa aquesta travessia?
Ostres, ho té el Meca, que és un rècord, i no sé si són les 2 hores i poc, però van arribar a dir que era mentida, que havia fet trampes i tot això. Ara mateix potser t'enganyaria, eh? No n'estic segura.
I... què sents, Erika, mentre, o sigui, mentre estàs fent-ho i després un cop has superat aquest repte?
Pues, mentre ho estàs fent, molta adrenalina, no? Perquè és el dia, és el moment, costa molt d'esforços, molts esforços econòmics també, de temps, de gestió, de tot en general, no? I és el dia. Llavors, jo també vaig tenir la sort de comptar amb patrocinadors que també els hi devia una mica, no?, a l'èxit, i a part, doncs, el teu entorn proper, no? I sentir, pues, això, mentre hi ets... no n'ets conscient i no n'ets conscient, perquè només tens feina a que acabi, no? I quan acaba és una passada, és molt xulo, molt gratificant.
I, o sigui, com et planteja aquest repte? Quan és el moment en què tu dius, doncs, vull creuar l'estret de Gibraltar?
Bueno, comença fa uns anys enrere, perquè buscava reptes, no? I, bueno, tens l'estret allí, no? Quan nades, doncs tens l'estret allí a la vista. Entrava a la web, llegia la informació i pensava que no estava preparada i que no ho estaria. Descartava, passava un altre any, ho tornava a fer, i al final aquest any vaig dir, bueno, escolta, ho llegeixo, m'ho plantejo i ho provo. I sí, sí.
I com et prepares per afrontar-ho? Perquè has explicat, no?, que hi ha tota una fase de preparació física amb les 24 persones. Quin és l'entrenament físic que necessites per fer-ho?
Doncs la mateixa associació primer ens fa com una prova d'accés, no?, que nosaltres hem de fer un test de natació, i ells en base de quins diuen si estem dins o fora d'aquests 24. I un cop dins, ells mateixos ens passen cada setmana a la planificació setmanal d'entrenaments, vale? Que jo també he de dir que no la vaig fer al 100% ni al 80%, perquè era una planificació molt exigent a nivell de temps i a nivell d'organització, no? Vull dir, no és el mateix viure a Barcelona i disposar d'una piscina a 10 passes i tenir una feina d'un mes de matí, que doncs, treballar potser tot el dia, també tinc una feina bastant física i tampoc em permetia assolir tots els entrenaments, i el fet també de no tenir un pantà o els medis per anar a entrenar al pantà a prop, no? Perquè sí que hi ha Siurana, però no sol a Siurana no hi nado, no? Llavors a vegades teníem sessions al pantà de tirades llargues que jo directament no les feia, així que al final algun cop amb un caiac sí que hi havia anat, però molt puntualment, no m'agrada gaire anar de sola al pantà.
És a dir, bàsicament els entrenaments eren tu sola o també hi havia entrenaments en grup?
Els entrenaments durant la setmana, 4 vegades durant el període més llarg de temps, i després a l'estiu sí que vaig poder fer algun dia més, entre 5 i 6 dies a la setmana, jo sola. I llavors hi ha 5 quedades amb el grup a Barcelona, que allí és on anàvem fent petites modificacions, no? Per el primer dia me recordo que vaig estar amb un grup de 3 nois, després el segon dia vaig anar amb un grup d'un noi, després vaig acabar nedant amb 3 noies, no? Vull dir que anava canviant.
Que suposo per veure quin és el grup que s'adapta més també al teu nivell de resistència, no?
Sí, sobretot el que et deia, el pas del temps, no? Perquè hi va haver un dia que vam nedar 4 hores i quart o així, va ser una animalada, va ser molt dur, i allí és on realment es buscava el desgast, no? De dir, una hora sabem que podeu nedar junts, dues hores també, però i què passa si en nedem 4? i allí és on ens posaven a prova.
I, aquesta és la preparació física que vas haver de fer, però a nivell psicològic, emocional, com et prepares per afrontar-ho, això? Amb quins suports et recolzes?
Doncs, òbviament, amb el Manel i els meus pares, els meus amics propers, no? Però fins que no arriba el dia és com vas anant fent, no? Tens molt de temps, ens accepten el grup al febrer, i això era el setembre, per tant, és com que tens molt de marge, i a mesura que s'apropa la data comences a tenir preguntes o inquietuds tontes, com ara si et trobaràs una balena, o si hi haurà molt mala mar, o jo què sé, no? Coses d'aquelles que et venen al cap de dir... Com és que m'he plantejat això amb el risc de que em trobi una balena, no? Que dius, ostres, què hi fas aquí, no? O, no sé, inquietuds tontes d'aquestes, d'agafar un avió, no? D'en far respecte a volar, coses d'aquestes. Però bueno, els nervis venen a l'última fase, sobretot per la pressió aquesta, no? De dir, em mereixo que surti bé, potser, no? O m'ha de sortir bé, perquè hi ha tant d'esforç, i tant d'esforç econòmic, de temps, de gestió, d'entrenaments, també, que al final dius, ostres, doncs, quasi que tinc pressió perquè m'ha de sortir sí o sí.
El que no m'havia plantejat jo, l'estat del mar, o sigui, segons en quin estat està, suposo que la prova no es podria fer, no?
Sí, és a dir, nosaltres quan anem allí viatgem 7 dies, no? I tenim una finestra de 7 dies, que es diu, llavors, nosaltres arribàvem allí el dimarts, el dimecres ja ens havien dit que segur que no nadaríem, el dijous era un bon dia però hi havia un altre grup davant, no? Llavors va sent, estàs allí, pot ser que estiguis allí 7 dies i no puguis nedar cap dels 7, que és el que li va passar a l'altre grup que estava allí amb nosaltres, i es van haver d'allargar. Nosaltres marxàvem diumenge i ells van haver d'allargar fins al dimarts la seva estada allí per poder creuar, però haguéssim pogut estar perfectament una setmana més sense poder-ho fer.
Perquè els grups no neden tots alhora, totes aquestes 24 persones, només neda un grup.
Sí, normalment només neda un grup al dia, perquè el mar d'allí és molt capritxós. De fet, la dificultat de l'estret de Gibraltar és l'estat del mar i de les corrents, no tant el que pugui ser la distància, que també, no? Però és més la incertesa del mar. Llavors, el primer grup sí que van poder sortir 2 grups en un dia, perquè portaven allí molts dies i feia molt mal temps. I el dia que van poder sortir, com que el primer grup va ser molt ràpid, van estar 3 hores i poc, el segon grup va poder sortir després. Em sembla que el primer grup sortia a les 9 i el segon grup va sortir a les 12. Però la resta de dies no, només nada un grup per dia.
Clar, i suposo que tot això molt controlat i supervisat amb barques, no? I per, si passa qualsevol cosa, poder auxiliar la persona al moment, no?
Sí, al mar portem 2 barques. Una que va davant, que es diu Columba, que la Columba és la persona que ens marca el trajecte. Vale? Nosaltres quan nedem veiem aquella barca i sabem que hem d'anar cap allí. I ell és el que tota l'estona té com un radar dels submarins, té un radar meteorològic i és el que parla amb els 2 ports, amb el de Tànger i amb el de Tarifa, per controlar vaixells, per controlar l'estat de la mar, i ell preveu si incrementarà la corrent al cap d'una hora o no, o si vindrà vent o no, aquestes coses. I la barca 2, que és la que va al nostre costat, que és el jutge, que és el que comprova que no fem cap trampa.
Quines trampes es poden fer?
Les úniques trampes que es poden fer seria ajudar-se, però clar, és molt difícil que puguis ajudar tota l'estona algú, o en el moment de menjar recolzar-se a la barca. És a dir, les 5 hores...
No et pots recolzar.
No, en cap moment. I també he de deixar deixalles al mar, perquè quan menges així doncs menges gels o coses que són bastant artificials, i això ho hem de ficar dins d'una cistella que ell ens dona, que en cap cas si ho tiressis al mar directament et desqualificaria. Llavors, ells són els que vetllen per la nostra seguretat. I el jutge és l'encarregat de que el grup vagi junt, perquè si hi ha algú que es comença a despenjar molt, 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 el jutge l'avisa i li diu, si segueixes despenjat, t'haurem de fer fora, perquè l'èxit ha de ser del grup. Llavors, si n'hi ha 3 que sí que poden i tu no pots, perquè estàs marejat, perquè et fa mal alguna cosa, perquè et trobes malament aquell dia, hauràs de quedar fora.
I el fet de viure aquesta experiència, què t'ha aportat, tant a nivell esportiu com personal?
Doncs jo dic que és la millor experiència de la meva vida, no? Perquè a vegades em veig el vídeo i és espectacular, tot en general, no? Suposo que és la culminació d'un procés, i també el fet de viure amb el Manel, que estigués a la barca, que estigués tota l'estona allí, ell encara ho va viure més que nosaltres, perquè realment el que es veu al mig de 2 continents és ell, no tant altres, no? Que al final només nedem. A nivell esportiu una satisfacció brutal, i a nivell personal també una experiència de vida que us recomano a tothom que li agradi la natació i que li agradin les aigües obertes.
Has d'estar una mica preparat per fer-ho, no?
Sí, bueno, has de prendre la decisió, és com tot, no? Quan estudiaré una carrera per internet, doncs has de prendre la decisió, no? Doncs en aquest sentit també, perquè saps que et requerirà unes hores, un esforç, un temps, i que segurament hauràs de prescindir coses, perquè me'n recordo que a l'agost, que era quan jo tenia vacances, doncs em despertava, anava a la piscina, tornava a casa, i em vaig tornar com a molt fràgil, perquè pensava, no vaig amb bici perquè si caic i em faig una crosta enorme a la cama no podré nedar, no? No vaig escalar perquè si em faig mal a l'ombro no podré nedar. O sigui, va ser com tirar l'estiu a canvi de que això sortís bé, no? Perquè al final va passar tot l'estiu, tothom va anar de vacances, tothom va fer coses, tothom va tornar, i jo encara estava igual, a les 9 del matí cap a la piscina, no? Clar, fins al 15 de setembre, que no és el dia, bueno, va ser prescindir de l'estiu i de les vacances.
Però suposo que això després, un cop viscuda l'experiència, compensa.
Molt, 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 al 100%. Sí, sí, sí. El que sí que compensa un any, o sigui, jo acostumo a fer un any un repte, un any no, un any un repte, un any no, perquè és quan no hi ets, ho trobes a faltar, però quan hi ets és pesat, bueno, és exigent, i has de ser.
I a nivell esportiu, el fet de posar el currículum que has creuat a l'Estret de Gibraltar, sí, nedant, què implica això?
La gent es pensa, és una travessia dura i et comporta preparació, i jo tinc la sort de poder dir que em va sortir bé i tot, no? Però la gent és com que ho té molt maximitzat i potser no ho és tant, no? Jo penso al final, jo no sóc cap nedadora que hagi estat en un centre del rendiment ni res, no? Vull dir, senzillament no em considero cap supernedadora, no? Vull dir, he sigut una persona valenta potser que ha pres una decisió i que s'ha esforçat perquè sortís i suposo que la gent ho veu com a més del que és, no? Que és una experiència de vida, sí, és un repte, sí, però, bueno, tampoc no penso que no hi hagi amics nedadors que tinc jo que no estiguin preparats per fer-ho, saps? Potser ser més valent en el moment de decidir de fer-ho.
L'Estret de Gibraltar el vas creuar el 2016, mm-hmm. El 2017 entenc que et vas perdre, et vas prendre un any de descans,
sí.
Estem ara 2018, mm-hmm. Et planteges algun repte per aquest any?
Sí, m'he inscrit fa un temps ja a la Ultra Ebre, que és una travessia de referència a nivell internacional, no? L'altre dia vaig veure un article que és la segona més dura d'Espanya, que dius, jo, què he fet, no? Llavors són 30 quilòmetres, 830 metres, però els primers 15 han de tenir corrent, teòricament, i si plou molt i aquestes coses, han de tenir corrent, perquè si no 30 quilòmetres no, sense corrent no els podria assimilar, eh? Llavors ho vaig fer una primera vegada, en el meu primer repte d'aigües obertes, que va ser el 2014, i vaig tardar 6 hores i mitja, molt millorable, perquè doncs, en aquell moment era més inexperta, i jo què sé, me'n recordo, entre altres tonteries, que vaig menjar pa amb bimbomnocilla, no?, mentre nedava, llavors, clar, quan era allí vaig pensar, això s'està mullant, eh? I que no ho has fet gaire bé, no? Aquestes coses també n'aprens, i l'entrenament va ser no ben planificat, potser, bueno, planificat en el que en aquell moment coneixíem, no? Llavors tinc ganes de tornar-hi, de passar-m'ho bé, perquè em tinc un record, bueno, sí, l'he fet, però no en tinc un bon record.
Clar, i la intenció és millorar la marca, doncs.
O si més no, gaudir-ho. O sigui, ha de tornar a sortir un temps així, de 6 hores i mitja, perquè ha de tardar 6 hores i mitja, doncs no passa res, però si més no, gaudir-ho, no? Perquè me'n recordo que allà només ho vaig passar bé 2 primeres hores i les altres van ser un martiri. No la vaig disfrutar, llavors, si més no, disfrutar-la, no? De la gent et diu, has fet l'Ultra Ebre? Sí, però tens com un record agredolç, no? De dir, pues sí, i l'he disfrutat.
I una última pregunta, només és que m'ha cridat molt l'atenció del pan bimbomnocilla.
Que... Això no ho havia d'haver dit, eh?
Que, o sigui, què es menja quan estàs nedant al mig del mar o al mig d'un riu, d'un pantà? Què es menja?
Doncs jo el que vaig fer aquesta vegada per l'Estret de Gibraltar era portava un gel de carbohidrats, que seria la part de carbohidrats, que portava una vegada amb cafeïna i a la següent hora sense cafeïna, una amb cafeïna i un sense. I llavors portava un recuperador d'entrenament de força, que portava molta més proteïna. Llavors, en lloc de fer-me, si el recuperador es fa en 2 cullerades amb 300 ml d'aigua, que seria un batut recuperador quan tu acabes d'entrenar, doncs vaig ficar més cullerades amb menys aigua, de manera que era com... Era líquid, però era bastant espès. Llavors, cada vegada que parava, em menjava un gel, que era el carbohidrat, i el recuperador aquest, més espès, que era la part de proteïna, no? Que garantia, un, el carbohidrat, l'energia, i dos, aquesta proteïna, que el múscul no s'anés degradant tan ràpid, no? I garantir que el múscul arribés bé al final. I després una biodramina per assegurar el tiro, no? No m'he marejat mai al mar, però vaig pensar, això s'ha d'assegurar. I un ibuprofeno de les 3 hores que em feia una mica de mal l'ombro, que havia tingut una lesió al febrer. I, bueno, aquestes coses, com que es va assegurar, vaig dir, biodramina i ibuprofeno a la barca. I bàsicament això.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Erika. A tots els que ens estiguin sentint, poden acabar de complementar tota aquesta informació, no? Perquè ara hem parlat una miqueta, no? I hem potser destacat algunes coses, però segurament em pots explicar moltes més situacions que t'has trobat, anècdotes, segur que tens moltes més coses a explicar. Ho poden sentir avui a la tarda a l'Auditori Carulla Font a les 7.
Ah, exacte, sí, perquè al final és això que tu em deies, no? Al principi quan hem començat a parlar de... tens la idea, molt bé, creuar l'estat de Gibraltar, però quan hi comences a pensar i hi havia barques, ho feien tots junts, ho feien en grups, qui els controlava, no? Totes aquestes coses, te'n dones compte que la gent no se les ha plantejat fins al moment en què tu els expliques, no? Llavors, ostres, explica-m'ho això, no? I suposo que...
Doncs més informació sí. Avui a la tarda.
Exacte.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Ens hem desplaçat fins aquí al carrer Lluís Carulla on per parlar amb una de les parades que hi ha. Ell és el Josep Bel i és firaire ja des de fa anys. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
De fet, fa anys, no?, que vens aquí a l'Espluga. Sí, quants anys fa?
No ho sé, però 20 anys o més farà, saps, no?
I quins són els productes que ofereixes?
Jo porto pràcticament el tema de Catalunya, no?, algo així, no?, i coses d'esquerra i tot això, el que es porta ja samarretes, de suadores, pins, clauers, parxes, llibres, CDs de música, no?, etcètera, enganxines, etcètera, no?
I aquests productes que tu portes, com han evolucionat al llarg d'aquests 20 anys? Perquè segurament fa 20 anys no portaves el mateix tipus de productes, o sí?
Sí, sí, jo de fet aquestes parades fa més de 32 anys que faig parada, no? Jo porto a partir d'un partit militar o així, de fet vaig a una distribuïdora i ja he dit fa uns més de 30 anys que faig parades del tema aquest. Evidentment ara tinc més productes que abans, no? Abans portava quatre coses bàsiques, no? I ara porto més productes, no?
Dius que fa 32 anys que et dediques a això. Com et sorgeix la idea o com decideixes dedicar-te a això?
Bueno, jo militava en un partit que és la Terra, Catalunya Lliure, i llavors els productes de tema de cantar independentista i tot això no havia d'això, no havia una difusió, no? I llavors jo vaig considerar que hi havia una difusió per conscienciar la gent del tema català, no? De ser algo així, i una forma de fer-lo és anant per les poblacions, no? De tots els països catalans, no? I part de fora de l'est dels països catalans també feix parar, però bàsicament els països catalans, no? I una forma de fer difusió i conscienciació de la gent, no? Que la gent potser porta una samarreta, un pin, que la portessi era com una cosa normal i corrent, que no fos una cosa, hòstia, una estranya, algo així, que fa 30 anys per portar un pin, una samarreta, semblava una cosa molt estranya, ara portar una samarreta, un pin, una pulsera, algo així, és la cosa més normal, no? Però era, o sigui, era fer una difusió del tema, volia jo. I em vaig dir que això perquè això no ho feia ningú.
De fet, bueno, ara sí que ja hi ha molta gent, no? O sigui, en moltes fires ja trobes més gent, per tant, podem dir que potser tu vas ser un dels pioners en aquest tema, no?
Sí, sí, però pràcticament allò dels pioners, pràcticament sóc el pioner, vam veure què diu, perquè jo l'any 84 era responsable de l'MT de material, i llavors, clar, el responsable material era el que havia fet les parades, si no funcionava, no? I vaig quedar-me sol pràcticament. I llavors ja, després ja hi havia altres companys que van venir, i es van quedar seis a Barcelona i jo vaig dedicar-me a fer totes les comarques, no? Anar a poblacions, o sigui, concerts, sobretot concerts en aquella època, després m'estava a fer fires, alguna cosa així, i bàsicament això, no? I després sí, hi ha gent que s'ha dedicat, hi ha alguna gent, més, no gaires, eh? O sigui, no gaires, sí que a veure fa, si no, si s'ha un boom de material de fires independentistes i tot això, ara això ha baixat una mica i ja he estat jo i algun més que es fa parada, no? Però bàsicament és això.
I amb tots aquests 32 anys, sí, en quantes fires o en quants llocs has estat?
Centenars de llocs i poblacions. Mira, l'altre dia vaig estar a Brussel·les, vull també vaig a Galícia, en el tema que hi ha, un festival o algo així, a molts pobles, jo què sé, no? Ara, per exemple, vaig estar a un festival de música a Tavernes de la Valldigna, més al sud de València, o sigui, no sé, jo a vegades apuntava les poblacions i tot això, però poden ser 400, 600 poblacions, no? Per allà al País Basc també, al tema de Catalunya, al Sestió o alguna cosa així, no sé, fer milers i milers de parades.
És a dir, no és només Catalunya, també has sortit de Catalunya.
Sí, he sortit de Catalunya, per fer difusió del tema, sí, sobretot al País Basc, no? El dia de la Patriarca vaig a Galícia, ara vaig estar a Brussel·les, per exemple, també, al País Català, a Mallorca, a les Illes, a Illes, tot això, no? Que hi ha un festival així fora de l'estat espanyol, com Villa Robledo, que també veia els productes, també.
I una pregunta potser una mica més, sí, més personal. Amb tots aquests viatges que fas, amb tots aquests llocs on et desplaces per vendre els teus productes, com és la teva vida?
Home, és una mica aventurera, molt bohèmia, alguna cosa així, no? És difícil tindre parella, tot això, treballo, perquè clar, vist una vida així, moltes vegades dormir a la furgoneta, a vegades aquí dormir a l'Albert, però per sempre hi ha festivals que has de dormir, ara festival, allà al desembre tinc que tindre la furgoneta i la parada allà. O sigui, és una mica no sé, dura, és dura, m'entens? És dura i això, perquè la gent no, a millor dormir a assegurar, no ho sé, no? Però moltes vegades has de dormir a la furgoneta, altres vegades dus a una pensió, d'això, i una mica, és una mica aventura, alguna cosa així, no? I és dura, no? O sigui, hi ha gent a vegades que ha vingut a fer parada amb mi, el company s'ha vegada portat, i són més suaves, però són dos, i no ha pogut putar el ritme que porto jo, i ja pot ser jove o el que vulguis, no?
Que suposo que l'experiència o el coneixement que tu agafes, no? El conèixer tants llocs, sí, això compensa una mica també, no?
Sí, sí, i conèixer milers i milers de persones, no? Hi ha moltes vegades per anar a la fira, els concerts amb mi, o sé què, i a vegades no sé amb qui parlo exactament, perquè no em sona la cara i tot això, perquè són milers i milers de persones que veus, no sé, festivals, concerts, fires, no sé què, no? I sempre, pràcticament, quasi cada població que vaig, coneixo gent, alguna persona d'aquí, no? Per exemple, aquí me recordo un parell de persones que són per aquí, un tal Dani, doncs coneixer, no? Dani, no sé si ho coneix, un que és, bueno, no, aquí d'Altafulla, sí, uns 40, i després un tal Joan, que treballa aquí a la brigada, o així, no? I hi havia un home, abans, hi havia un municipal, me recordo jo, que era, bueno, que està jubilat, era molt gros, i també hi havia el timbre que es deia Joan aquest, no sé si ho coneixes, però sí. Bueno.
Que, suposo que a cada lloc, no?, vas cada coneixent algun...
Sí, cada lloc coneixo gent, m'entens? Allà hi ha unes te recordes, altres no tant, i tot això, clar, tots els jocs d'àmbit de País Català, el País Valga, i això, coneixes gent, perquè hi ha gent que a mi jo te ve un dia un lloc, a l'altre lloc troba, no?, i sí, sí, coneixes moltes persones, no?, coneixo.
I ja per acabar, com es veu l'evolució de la Fira de l'Espluga des d'aquí, des de la parada?
Bé, jo a la fira, bueno, la veig pràcticament igual que fa 20 anys, més o menys, eh? S'ha evolucionat bé, no sé, no vull dir que sigui dolent, m'entens? Perquè la majoria de... Ara el tema de les fires, el nivell d'això ha baixat, eh? Com a mi els que feien, els firers es queixen, alguna cosa així, no? No per la Fira de l'Espluga, no? Perquè ara hi ha un problema... Per mi, en altres firaires, que hi ha moltes empreses que es dediquen a fer fires, empreses, no? I llavors que fan tantes fires que cremen les fires, m'entens, no? I clar, jo crec que la fira s'ha de tindre, pues, una... O sigui, ha de mantenir-se, no ho sé. Trobo aquí fa unes coses que estan bé, el tema d'aquí, de l'esmorzar, tot això, no? Si està bé, coses típiques estan bé, jo crec que s'ha de mantenir tot això, no?
Doncs deixem que acabis de muntar la parada. Moltes gràcies, Josep.
Val, gràcies, a tu. Adéu.
Adéu, bon dia.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Ens trobem ara a la plaça de l'Església. Estem acompanyats de la Lídia. Molt bon dia, Lídia.
Molt bon dia a tots.
Ella té una parada de fruites i verdures deshidratades. És la primera vegada que veniu a l'Espluga?
No, és el segon any que venim a ser Esplugues.
Va venir l'any passat ja, també.
Correctament.
Quins són els productes que oferiu?
Nosaltres oferim la fruita deshidratada i la verdura deshidratada. El producte aquest és perquè conserva totes les propietats, tots els nutrients, es pot gastar per les amanides, és molt fàcil de portar en el bolso, també tenen moltes propietats, com per exemple l'aloe vera deshidratat, que té molt bones propietats per a la persona, o el gengibre, que estem en l'època dels constipats, és el millor que podem trobar pel constipat natural.
Vale, llavors, aquestes fruites les cultiveu vosaltres i les deshidrateu vosaltres, o només feu l'última part, que és vendre?
Nosaltres ens dediquem a promocionar el producte, això es dedica a una empresa de València que es dedica només a deshidratar fruites i verdures, i nosaltres és promocionar el producte al carrer perquè la gent es comença a conèixer-lo cada vegada més i utilitzar-lo més.
Llavors, deies que les fruites i les verdures conserven totes les propietats i tots els nutrients, però els hem de conservar d'alguna manera en concret?
No hi ha ninguna manera especial de conservar, sempre se conserven millor en pot de vidre, per la humitat, perquè si agafen humitat canvien un poquet de la textura, ja no són seques sinó hidratades, i a més tenen més d'un any de caducitat, se conserven molt bé.
I a l'hora de consumir-les, les podem consumir deshidratades o què hem de fer per poder-les consumir?
Se consumen tal qual, ja no fa falta tornar a hidratar-les i ja que conserven totes les propietats en un tros més petit, és més concentrat els nutrients, no se utilitzen tal qual.
M'ha cridat molt l'atenció aquesta, no sé si és una fruita, aquesta vermella.
La flor d'hibiscus és una flor tropical, també és molt coneguda com a infusió. Està condicionada amb sucre de canya, perquè si no és molt àcida, i s'ha fet molt de moda ara pel gin tònic, per decorar qualsevol còctel o per copa de cava.
És a dir, aquesta seria només exclusiva per begudes, doncs, no? O també la podem consumir així deshidratada?
Es pot consumir tal qual com si fos una gominola igual.
Quants anys fa que us dediqueu a vendre fruites i verdures deshidratades?
Ja fa 3 anys que ens dediquem a vendre aquest producte i estem veient que cada vegada la gent té més interès i es comença a conèixer-lo més.
No ho hem dit, no? Però vosaltres veniu de València.
Sí, som de Sueca a València, de les Albuferes de València, però treballem prou per la zona Catalunya, ens pot trobar en qualsevol mercat de Catalunya.
És a dir, us moveu per València, suposo, i per Catalunya també?
Sí, per València i per Catalunya.
I com és la vida de...
Al carrer?
Sí.
Bueno, depenguem de molts factors, per exemple, si fa bon horatge, si fa fred, si fa calor, els ànims que tinga la gent, l'època també afecta molt. És difícil, però també és molt divertit.
Però o sigui, vosaltres viviu a València, llavors des d'allà us desplaceu cap allà on...
Sí, ens desplacem quasi setmanalment per la zona de Catalunya o qualsevol altra zona, però això és això. Pot ser que una fira estiga molt bé i una altra fira, que la gent no estiga per el labor, que no sigui conegut el teu producte, que te costa molt més defendre-ho.
Doncs moltes gràcies, Lídia, i molta sort.
Moltes gràcies a tu, que tinguis molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Vinga.
I acabem el programa d'avui amb l'agenda dels inquiets amb l'Anna Marc. Bon dia, Anna.
Bon dia, inquiets. Aquesta setmana, com sempre, a l'agenda dels inquiets farem algunes recomanacions per anar a actes o descobrir propostes que es fan a l'Espluga o a la Conca. Llavors, com tots sabeu i s'ha anat comentant aquí a l'Espluga FM Ràdio, aquest cap de setmana és cap de setmana de fira a l'Espluga, i hi ha actes doncs, per diverses edats i durant avui dissabte i demà diumenge. Llavors, per no destacar-ne cap en concret, perquè cadascú doncs, pugui anar el que li interessi més, només explicar-vos, com sempre, que els podeu trobar tots penjats a l'apartat Agenda de la web de l'Espluga FM Ràdio, que és esplugafmradio.cat, i llavors allí doncs, teniu això, o informació de cada acte, l'hora, i el lloc on es fa. Per tant, doncs, us convidem a entrar a la web i doncs, mirar-vos el programa de la fira i escollir allò que més us vingui de gust a fer. I llavors, com sempre fem una recomanació doncs, per la setmana en la que estem i alguna per la setmana següent, en aquest cas, per la setmana vinent farem dues recomanacions, una pel públic més infantil i, per tant, doncs, una activitat familiar, i després una proposta de formació i de descoberta d'una entitat. Llavors, totes dues són el diumenge 4 de febrer. La primera és a les 6 de la tarda, al Casalet de l'Espluga, i és un acte organitzat per Casalet Kids, que és el cicle d'espectacles infantils de l'Espluga. Llavors, la setmana que ve, l'activitat que proposen és a un cinema fòrum pels més petits de la família i serà sobre la pel·lícula Ballarina. Recordem, el diumenge 4 de febrer a les 6 de la tarda al Casalet de l'Espluga. I després, pels que són una miqueta més grandets que els que van al Casalet Kids, doncs fem una proposta per descobrir una entitat i aprendre a tocar un instrument. En aquest cas, l'Escola de Gralla de l'Espluga, de l'Associació Cultural dels Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga de Francolí, obre inscripcions per incorporar nous alumnes. Llavors, la setmana que ve, el dia 4, que és diumenge, a 7:45 del vespre, faran una reunió informativa per al PISET, que és la sala d'assajos que hi ha al casal de l'Espluga, i això, faran una reunió informativa doncs, per a aquelles persones, ja siguin joves o adults, que es vulguin introduir en el món de la gralla i vulguin aprendre-la a tocar i participar doncs, en les nombroses actuacions i sortides musicals que fan aquesta associació que, bueno, que molt sovint ja tenim molt integrat el so de la gralla, però segurament hi ha molts actes doncs, i moltes cercaviles que ens acompanyen i doncs, bueno, suposo que estan interessats en incrementar el nombre de persones i això, si voleu tenir tota la informació i a veure si se us desperta el coquet musical, doncs us esperen el diumenge 4 de febrer a 7:45 del vespre al PISET del casal per explicar-vos la seva proposta. Així doncs, esperem que tingueu una bona fira i que passeu una bona setmana. Inquiets!
I fins aquí l'inquiet d'avui, gràcies al Jofre Majoral, a la part tècnica, a tots els col·laboradors que ens acompanyen i a tu que ens escoltes. Ens retrobem el pròxim dissabte aquí a l'Espluga FM Ràdio. Bon cap de setmana.